t'endinses tu en el món de les malalties minoritàries?
Vale. Jo m'endinso en el món de les malalties minoritàries el 2010, amb el naixement del meu fill gran, Marc, el qual neix amb diverses patologies, una d'elles molt visible, que és una malformació facial, que és l'ausència o malformació del pavelló auditiu i ausència de canal auditiu.
Vale. Explica'ns exactament com ha afectat això a la seva vida.
Vale. En aquest cas, el Marc, de petit, haig de dir que li va afectar poc, perquè la veritat, amb ell, no era un tema de vida o mort, era simplement una malformació. Sí que tenia alguna patologia al cor, però diguem que no, passat uns dies després del naixement no era crític. Llavors el nen, fins als 5-6 anys, no és conscient del que té. Amb la qual cosa és un tema que t'afecta més a tu com a pare o a l'entorn familiar o les amistats, no? Sobretot a tu com a pare, perquè pensaran, què et diran, et miraran, parlaran darrere teu. Afecta molt més als pares. I això també sempre es diu de que el familiar d'un malalt és el gran oblidat, no? I és que és així, evidentment. El malalt és el que has de curar, però el familiar... Ostres, s'ha d'estar a sobre. Ara comencen a haver-hi pues, certes tendències a ajudar aquests pares a que es cuidin, no?, mentalment, però ha sigut el gran oblidat. Llavors, ens endinsem amb això, diguem que comencem a buscar informació sobre què és la... Això té un nom, es diu micròtia. Què és la micròtia, no? L'ausència o malformació del pavelló auditiu, i no trobem res. Com que no trobem res, no hi ha informació, la meva dona i jo, juntament amb altres pares, decidim muntar una associació. Una associació en el que la informació que tenim doncs, la compartim com? A través de xarxes socials, a través d'una web, i a més a través de trobades, no? El que més ens agradava era fer trobades amb persones que estaven igual que tu. Fins llavors jo no havia vist mai un nen amb una, sense orella o sense o amb una malformació del pavelló auditiu, però des de llavors n'he vist moltes, no? És el que passa, no? Bueno, doncs ens vam ajuntar i vam fer coses potents, vam engrescar Sant Joan de Déu per fer trobades i per fer conferències, al qual doncs, venia gent de tot arreu, de tota Espanya, i ens vam engrescar tant que fins i tot ens en vam anar a Madrid a fer exactament el mateix, no? Llavors, bueno, ens endinsem dintre d'una zona que desconeguda, no? Que ens engresca uns quants pares que a més tenim ganes de fer coses i bé, pues, el món solidari comença aquí i també diré que amb fer accions solidàries tipus Padel Solidaris per recaptar diners, fer por runnings solidaris, que per cert també en feu un aquí a Sant Cugat i amb això comencem.
En ser una malformació, vulguis o no, visible, entenc que el diagnòstic arriba des d'un primer moment. En aquest sentit, no teniu l'angoixa com altres pares que han patit malalties minoritàries de no saber exactament què és el que succeeix.
Correcte. És a dir, estava claríssim el que era. L'angoixa era clara, l'angoixa en aquell moment allò és el pitjor que et passa en el planeta. ¿Vale? En aquell moment era el pitjor que ens estava passant a la meva dona i a mi. I no sabíem com es solucionava. Alguns deien, no, això en 2 anys se li forma una mica més i és molt fàcil apanyar-ho. Res, ens estaven dient ni mitges veritats, no? Enganyant directament, simplement, bé, suposo que el metge volia sortir del pas i que ens ho trobéssim nosaltres mateixos, no? Però en qualsevol cas sí que hi ha certa incertesa perquè sí que tu vols que el teu fill sigui com tothom. Llavors, aquesta recuperació, o sigui, sempre que hi ha neix algú amb algun punt, doncs és molt difícil arreglar-ho. Bueno, doncs resulta que una orella sí que és fàcil, bueno, fàcil, relativament fàcil arreglar-ho. A Espanya hi ha unes tècniques, als Estats Units hi ha nosaltres vam decidir per marxar als Estats Units, però bueno, al final l'angoixa de veure com ho fem és una cosa nova, ningú ens ho ha explicat com es fa, no sé què, bueno, doncs anem a veure, vam fer una mica de descobriment. Ara haig de dir que ja vam muntar uns grups de WhatsApps enormes, hi ha molta informació, és a dir, ara el pare que té un nen, un nadó amb micròtia, té molta informació per on anar a trucar, cosa que no hi havia en el seu dia. Per tant, el desconeixement és l'angoixa. Sí, com ho vius? Pues amb angoixa, sobretot si no és un tema de vida o mort, per descomptat.
Ara pots fer una vida normal?
Ara fa una vida normal. Sí que és cert que de tant en tant es pateix, perquè són, el que porta el meu fill és una pròtesi insertada dintre la pell, i al final és una pròtesi de plàstic que pot ser que algun dia es trenqui. O hi ha una rosadura, i qualsevol exposició d'aquest material a l'ambient, doncs és perillós. Però bueno, més enllà d'això, ell fa una vida normalíssima, juga al futbol, s'ha barallat, ara ja no, ara ja té 14 anys, llavors, però s'ha barallat amb tothom, i bé, n'ha sortit il·lès.
Quan estaves ficat en l'associacionisme, com visibilitzàveu? Quines tasques fèieu per donar a conèixer aquestes malalties?
Vale. Durant l'època que estàvem més actius, diguem que les persones que estàvem dintre l'associació, doncs, amb els municipis que visquessin, doncs, procuraven tenir certa activitat i certa visibilitat. No? En el cas de Sant Cugat, el dia 28 o 29, quan es celebri el Dia de les Malalties Minoritàries, sempre jo havia intentat promoure una jornada, un acte amb l'Ajuntament, alcalde o tinent d'alcaldia que li toqués, per poder portar a altres associacions com la nostra o altres ens que tractessin les malalties minoritàries per visibilitzar-les, no? En aquest cas també ens recolzàvem a personatges rellevants, ja sigui Gemma Mengual, Àlex Corretja, Marta Marrero, tots coneguts aquí del municipi i que ens ajudaven a visualitzar-les.
La vostra aventura amb les malalties minoritàries, però, no acaba aquí, sinó que després continua amb la filla.
Efectivament. Nosaltres tenim tres fills, el Marc, la Lucía i la Maria. I la Maria, quan tenia 3 anys, li van diagnosticar leucèmia. Jo no era coneixedor que era una malaltia minoritària, però sí que ho és. En qualsevol cas, diré que sí que és una malaltia molt xocant, perquè sí que estem parlant de vida o mort, no? Aquí, quan teníem... Bueno, ja et diré que amb el primer pues, teníem molta energia, amb la segona, i amb la segona situació crítica que hem tingut amb malalties minoritàries, i ja ens desinflem, perquè, evidentment, allò és de vida o mort, i ho hem d'atacar, no? Aquí torno a repetir el fet de que els familiars som els grans oblidats de la malaltia que està patint. Està claríssim que el primer és salvar-li la vida al nen, en aquest cas, que té una malaltia, no? Però sí que els altres pateixen moltíssim.
Com entomeu altra vegada la notícia de que la vostra filla pateix una malaltia i que altra vegada és una malaltia minoritària?
En aquest cas, ets a dir que ens ho entomem molt malament, perquè és el primer que els primers dies has de saber si és una leucèmia bona o dolenta. La bona tens el 80% de possibilitats de viure, la dolenta un 20%, vale? Aquesta és el primer pas. Això se sap en 3 o 4 dies. Però un cop 3 o 4 dies que saps si és la bona o la dolenta, en aquest cas el nostre era la bona, segueixes tenint un 20% de possibilitats de no èxit. Llavors, bueno, pues són setmanes molt intranquil·les, que a més va al tractament. És a dir, primer mires què passa, si estàs en quines possibilitats, sempre parles de possibilitats i no hi ha cap metge que evidentment t'asseguri res, per descomptat, i ho entenc perfectament, però clar, bueno, el tractament de quimioteràpia és bestial, i per un nen de 3 anys, una nena en aquest cas de 3 anys, és molt dur. La veritat és que hem conegut a molta gent, per descomptat. Jo haig de dir que formo part d'una cosa que es diu Consell de Famílies de Sant Joan de Déu, que ja hi era, i la meva dona també, jo ja hi era abans de que li diagnostiquéssim la leucèmia a la meva filla petita, però aquí veus molts casos, no? I certament no et sé, si hagués d'escollir, no sé dir què és millor, que ho tingui la leucèmia una criatura de 3 anys o una de 12. Tot té els seus pros i contres, no? Però bueno, en el nostre cas ens va tocar amb 3 anys i bueno, pues ho hem tingut que passar.
En aquest sentit, quins símptomes detecteu o com és el procés de diagnòstic per arribar fins aquí?
Buf, en el cas de la leucèmia, pues 2 o 3 mesos abans, vòmits que no saps per què apareixen, mal de caps, febres un dia sí, un dia no, coixera, la pell blanca, són tot de sèrie de coses que estranyes, no? Que dius, ostres, què passa, no? Fins i tot nosaltres, vull dir, anàvem al metge, li fèiem analítiques, i bueno, doncs, haig de dir que alguns metges doncs deien, no, si no li passa res, bueno, no li passa res, va arribar a estar ingressada abans del diagnòstic, no li passa res. Jo en aquest cas hem de reconèixer, jo ho vaig fer públicament al Tot Sant Cugat en el seu dia, el doctor Pere Sala de Sant Cugat, pediatre dels nostres fills, que li vam ensenyar 2 analítiques fetes amb un mes de diferència i ho va veure claríssim. Va veure claríssim el que era, no? Bé, així, amb una analítica era suficient per saber el que passava, però sí, portàvem dies, i sé de casos de nens que els han operat, perquè això, diguem que les coixeres són molt normals en els casos de leucèmia, però sé de nens que els han operat per coixera quan tenien una leucèmia, no? Aquestes coses, però desgraciadament, passen.
Com és viure amb leucèmia?
És dur, tens un primer any al qual entres i surts de l'hospital constantment, les defenses de la criatura estan sota mínims, per tant, qualsevol cosa li crea malestars i vòmits i febre, amb la qual entres i surts de l'hospital constantment, és una bogeria. Això, si li sumes a que en el nostre cas havíem de preocupar-nos de 2 nens més, la logística es complica, ja només el sentiment i el que està passant, sinó la logística es complica. Aquí, afortunadament, vam tenir sort d'una família que ens va, bueno, evidentment, afortunadament ens va recolzar molt i vam poder portar més o menys, però clar, i aquí et diré, els grans oblidats, els germans. Els germans, ostres.
Com ho han viscut ells?
Molt malament, molt malament. Sí, sí. Diguem que a tongades, a cadascú li agafa el baixón o el subidón en moments diferents, no? I bueno, pues, incomprensions, tens moments... em centraré sobretot en la meva filla mitjana. Ella és una nena exemplar, o ha sigut sempre una nena exemplar, i va un moment que va petar, i bueno, vull dir, ha tingut molts problemes actitudinals, diguem, mentals, per culpa d'això. El fill gran, doncs, bueno, també ha sortit per altres bandes, però vaja, tampoc em vull oblidar de la meva dona i de mi mateix, és a dir, molts problemes seriosos, sí, sí. Ara mateix ho portem força bé, hem tingut moments molt complicats, però la veritat és que hem aconseguit estabilitzar-nos tots plegats, que era un punt clau, i bé, el que és, diguem que el que és el patiment de que si la nena de 3 anys, que ja en té 6, si es morirà o no, aquest ens en oblidem el 99% del dia, vale? Perquè també, diguem que fins als 5 anys després del diagnòstic no pots estar tranquil, bueno, de fet no pots estar tranquil mai, però si pots estar tranquil, bastant tranquil, són 5 anys després del diagnòstic. Però diguem que la petita, la de la leucèmia, la Maria, és la que està millor a dia d'avui. Sí, sí, sobretot, diguem, mentalment, és a dir, ella ho va viure com una espècie de, sí, es trobava malament, però ella va viure, doncs mira, estic amb el papi, estic amb la mami, estic constantment amb gent a l'hospital o a casa, vull dir, jo recordo escenes de la mitjana amb una bossa on portava la quimio perseguint a la petita amb els tubets enganxats, però bueno, era l'única forma que tenien de jugar, perquè si no havia d'estar la Maria havia d'estar enganxada a la motxileta. Però bueno, vull dir, són moments que recordes i que bueno, és, no sé si amb molta tristesa o alegria de que tot això ha sortit bé.
Ara fa vida normal?
Ara fa vida absolutament normal, té febre i no se'ns encogeix el cor, li podem donar un Dalsy qualsevol. Sí que és cert que tenim unes revisions constants a l'hospital, perquè al final la quimioteràpia et pot afectar un fotimer d'òrgans i s'han de revisar, i evidentment poden i afecten, vull dir, realment afecten. Però bueno, per això s'ha de revisar tot i a veure si hi ha alguna cosa que ha quedat malmès o no.
Des del primer diagnòstic d'una malaltia minoritària durant el procés fins ara, heu vist algun canvi tant en el diagnòstic com en l'acompanyament que s'ha fet com en l'àmbit de cures també?
Clar, jo haig de dir que només hem viscut a Sant Joan de Déu amb el tema de malalties minoritàries. És una de les grans queixes que vam tenir com a grup amb el Consell de Famílies que jo esmentava abans, la forma de comunicar-ho, no? És molt important que el metge, ja sé que el metge va el que va i quina és la seva professió, però la forma de comunicar-ho, bueno, i sé que s'hi han posat, és a dir, Sant Joan de Déu té molt focus en que les comunicacions, sobretot de coses greus, siguin ordenades i t'ho diguin amb tota la serenor del planeta, no? I que no sigui, bueno, un home más que tiene leucemia i va al siguiente, no?
Quin consell donaries a una família que ara mateix es troba en una situació en la que et trobaves tu ara ja fa uns quants anys?
Bé, calma i confiança amb els professionals, no? Desgraciadament no sempre surt exitós els tractaments, vull dir, cada dia es moren molts nens de moltes coses, ja no leucèmia, sinó de moltes coses, però hem de confiar en els professionals, sobretot en aquest cas Sant Joan de Déu, que tracta amb criatures petites, no? En altres casos, que també podem parlar de malalties minoritàries de gent gran, però bueno, jo en aquest cas no ho he viscut, per tant, no em limitaria a no opinar sobre això.
Perfecte, doncs moltes gràcies.